Radio Vida.
Bon dia, som-hi amb aquest matí de dilluns 20 de novembre de 2023. Engeguem el Penedès en xarxa i us acompanyem des d'ara i fins les 12 des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Tot coordinant aquest magazín de 3 hores en clau Alt i Baix Penedès, us saludem des de la capital de l'Alt Penedès, Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Anem a presentar el menú d'aquest dilluns, d'aquesta arrencada de setmana, que començarà amb la roda d'actualitat d'aquí a uns minuts, explicant justament com serà la setmana, dia a dia i municipi a municipi, emissora a emissora. I després de presentar una setmana que es presenta intensa amb la celebració del 25N a finals, ens plantarem a 2:15, primera cita amb l'actualitat, 4-5 notícies amb les quals arrenquem aquest dilluns el flash informatiu. Tot seguit, com cada dilluns, els esports, resultats, marcadors, la veu dels protagonistes i l'anàlisi del cap de setmana. La Marató de TV3 escalfa motors des de fa dies i si hi ha un municipi que s'hi aboca és Olèrdola, que esclata d'activitat solidària durant setmanes a benefici de la Marató de TV3. Avui parlarem amb 4 promotores de totes aquestes activitats: Mari Villanueva, Yolanda Lirón, Ivan Arqués i Àngels Rísquez. A 2:15 de nou cedim els micros als companys dels serveis informatius perquè ens expliquin què és notícia aquest dilluns. I a 11:05 i 6 minuts saludarem el jardiner del Penedès en xarxa, el Tom Vilarrubias. Sou de jocs de taula? Us agrada regalar-ne? Doncs no us perdeu, passa el torn a les 11:06. El nostre expert, el Víctor Gutiérrez, avui ens farà recomanacions de jocs de taula, tot pensant en Nadal i Reis. A 11:45, última cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el darrer flash informatiu d'aquest dilluns. I després d'actualitzar-nos, entomem la recta final amb la psicòloga i coach Montserrat Ferraro. Avui ens parla, ens aconsella sobre la nostra veu interior. Tots en tenim una, i què hem de fer? Escoltar-la? Fer-la callar? De què serveix? Realment tothom en té una? Ho descobrirem a 11:45, conversant amb ella. Sonen noms de ministres, ja n'hem sentit el butlletí de les 9, doncs si voleu estar pendents de la travessa i conèixer ja definitivament el nou govern, els butlletins horaris, anirem seguint tot plegat. I tornarem a connectar a les 10, a les 11 i a les 12. D'aquesta manera arrenquem setmana i entomem aquest dilluns 20 de novembre al Penedès en xarxa. Som-hi i serem fins les 12. Més enllà d'explicar-vos què passa a Madrid, què passa al món, ens centrem en el Penedès i els dilluns comencem explicant-vos com serà la nostra setmana aquí a casa, a la roda d'actualitat. Que engeguem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia i bona setmana.
Molt bon dia, doncs sí, comencem aquesta roda d'actualitat. I ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès en una setmana molt marcada per el gruix d'actes del 25N, el dia per l'erradicació de la violència contra les dones. Una setmana amb moltíssimes propostes sota aquest paraigües, com són, per exemple, totes les propostes que tindrem aquí a Sant Sadurní, que van arrencar ja divendres passat i que s'allargaran fins aquest dissabte. Per exemple, aquest dimecres, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, hi ha una activitat infantil. Es diu Petit Ningú Més que l'Altre i anirà a càrrec de la companyia Raig de Sol Contes. També dimecres, a 6:45 de la tarda, tindrem l'acte institucional de la delegació territorial del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, que es durà a terme al celler de la Fassina. Dijous, a 6:45 de la tarda, una xerrada i debat sobre la violència masclista a les xarxes socials amb la Paula i la Cesca, que participen del moviment feminista. Això serà a l'Índex. Dissabte al matí, dissabtes de jocs, en aquest cas jocs feministes, a la Biblioteca de Sant Sadurní. A 10:45 del matí tindrem un taller d'autodefensa feminista a Can Mas. I a 6:00 de la tarda, una marxa de torxes des de diferents punts de la vila. Per acabar, a la plaça de l'Ajuntament, a 7:00 de la tarda, on es durà a terme l'acte institucional amb la lectura del manifest a càrrec de la taula de dones i també ofrena floral i poesia. Anem ja ara sí també amb Setmana de Santa Cecília i, per tant, l'Escola de Música de Sant Sadurní també prepara moltíssimes propostes. Per exemple, dimecres a 7:45 del vespre a la sala d'actes hi haurà un petit concert i també dijous hi haurà un altre del taller de corda i taller de guitarres al Casal Municipal de la Gent Gran de Sant Sadurní. Aquests són dos dels molts, moltíssims projectes que preparen per aquesta setmana. Dit això, avui al Centre Vilarnau de Sant Sadurní, a 6:00 de la tarda i en places ja exaurides, hi ha un taller de cuina saludable i sostenible per les festes de Nadal. I a Sant Pere de Riudebitlles, també a 6:00, hi ha un taller de violències masclistes digitals a les escoles velles. Demà, presentació de la novel·la Armazenda, el tresor de Carcassona, a càrrec de l'autor penedesenc Josep Tort i Miralles, que estarà acompanyat de Rosa Maria Prat, a 7:00 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. També a 7:00, però ja a la llar, també a Sant Sadurní, el sadurninenc Marcel Rosal presenta el curtmetratge Estius al mar. A Gelida tindrem demà Hora del Conte per a nadons amb experiències de Sandra Rossi a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual. A Avinyonet del Penedès demà hi ha ple extraordinari a partir de 7:00 de la tarda. I a Font-rubí, una nova reunió oberta del govern amb els diferents veïns i veïnes aquesta setmana amb els veïns del barri de Can Castellví a 8:00 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament de Font-rubí. Anem a dimecres i tornem a Gelida perquè tindrem una sessió d'acció de 9 del matí a 1 del migdia a l'Espai Santa Llúcia del SIC, una iniciativa promoguda en col·laboració amb els departaments de desenvolupament econòmic de l'Alt Penedès i Acció, aquesta agència per la competitivitat de l'empresa, i que té com a objectiu principal brindar suport i recursos a les empreses de la regió per potenciar el seu creixement i desenvolupament. Una proposta que ja s'ha fet a Vilafranca, als Monjos, i que el 13 de desembre també arriba a Sant Sadurní. Dijous, a la Biblioteca de Sant Sadurní, tindrem també un escape room sobre Harry Potter. En aquest cas, també es farà a 6:00 i 7:00, però amb entrades exaurides. Moltíssimes propostes més al llarg de tota aquesta setmana, que està molt marcada, com dèiem, pels actes del 25N. Però que abans d'acabar comentem també que aquest cap de setmana arrenquen els actes de la Festa Major de Sant Sadurní, que us aproparem més abastament en el tema d'actualitat de divendres.
Intervindrà també en aquesta roda d'actualitat Raimon de Cara des de Canal 20 a Olèrdola. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Continuem afegint previsions en aquesta roda d'actualitat, parlant primer de tot de salut, perquè avui hi ha la campanya de vacunació intensa contra la grip i la Covid, sense cita prèvia per la tarda als consultoris tant de Moja com de Sant Pere Molanta, a Olèrdola. A Sant Martí, des de 11:15 fins a les 12, a l'espai de la gent gran, a l'edifici de l'antic Ajuntament, hi ha un taller de transferències i de mobilitzacions que s'adreça a cuidadors i cuidadores que estan al càrrec de persones amb mobilitat reduïda. I aquest dilluns també activitat a la Masia Mascatarro als Monjos amb conte vivencial i racons de jocs sensorials amb Gemma Grau a les 5 de la tarda. A 7:15, al casal de la gent gran de les Cabanyes, dins dels actes del 25N, un taller de perspectiva de gènere. I aquest dimarts a les 6 de la tarda, xerrada al vi i al cava, la publicitat de les bombolles a Martin Scorsese, a la biblioteca dels Monjos, a càrrec de Pablo Sancho. Dimarts i dijous a les 6, al Molí del Foix dels Monjos, l'activitat Juguem amb la ciència, a càrrec de Cristina Campos, astronomia per infants de 5 a 7 anys, en aquest cas el sistema solar, amb la proposta d'observar la lluna amb telescopi. Dimecres, calendari d'advent, l'activitat a les 5 de la tarda a l'espai d'Antistiana de la Ràpita. És un taller gratuït adreçat a infants fins a I5. I dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent Montserrat Roig de la Gornal es presentarà l'informe de seguiment de les mesures ambientals de les activitats existents al municipi que ha encarregat l'Ajuntament de Castellet i la Gornal per part del Col·legi d'Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia, així com el Col·legi Oficial de Catalunya i Balears. I aquest dijous fem galetes, un taller al Tàngram a 3:45 de la tarda, una activitat gratuïta per jovent a partir de primer d'ESO. Creació d'un cub sensorial de grans dimensions és la proposta que es podrà fer a la Casa de Cultura Mascatarro per infants de fins a 12 anys a les 5 de la tarda. I divendres, concentració ciutadana contra les violències masclistes a 7:15 de la tarda a la Casa de Cultura Mascatarro dels Monjos. Tot seguit, teatre amb l'obra En Lila, a càrrec de la companyia amb bona confitura. També divendres, 121è aniversari de la Societat La Margaridolla a les 7, amb concert amb les corals Amics de Penyafel i La Margaridolla. L'entrada és gratuïta i per dissabte a les 9, ja dins d'aquest aniversari de La Margaridolla, sopar ball amb el grup musical Estrès Band. Diumenge, visita guiada al Castell de Penyafort a 11:15 i a les 12, i a les 11, activitat als ratpenats del Castell de Penyafort, visita familiar i taller de manualitats al mateix Castell de Penyafort. També hi ha l'activitat de memòria de la guerra aèria, amb sortida a les 11 del matí des del Siarga. La visita està combinada entre el Siarga i el Castell de Penyafort, i ball de saló a les 6 al casal de la gent gran dels Monjos diumenge, i dins de la celebració del 121è aniversari de la Margaridolla a les 7, teatre a amb l'obra Terra Baixa, càrrec del Casal de Vilafranca i el taller d'assaig teatre. Dimarts, curset de telèfon mòbil, demà a la Biblioteca de Sant Martí a partir de les 5 de la tarda. Dijous, a Sant Cugat Sesgarrigues, amb motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, es projecta el documental Encara hi ha algú al bosc, a partir de les 6 de la tarda a l'Espai Jove. Divendres, a la sala de lectura Antoni Margarit de Sant Cugat, hi haurà el recital poètic L'arbre de l'alliberament, a càrrec de Sílvia Amigó i d'Anna Paret, a 8:15 del vespre. Per dissabte, a Sant Cugat, taller d'autodefensa femenina, de 5 a 7, a la sala polivalent del Centre Cívic i al local social de les Cabanyes, dins els actes del 25N, la lectura del manifest i a càrrec dels joves del municipi. I dissabte i diumenge, actes de la Festa Major de Sant Sadurní de Castellví de la Marca, amb la caminada amb sortida dissabte, 9:15, la missa a les 11 a la capella de Sant Andreu de Can Morgades del Grau, la gimcana ciclista infantil a les 6 de la tarda i la primera trobada de bèsties de foc del Drac de Castellví, amb xocolatada, timbarada i el correfoc a 7:15 de la tarda. I per acabar, el correfoc, una gran rifa. I per diumenge, esmorzar popular, després a les 11 missa, a les 12 a la Societat de Castellví, el tastet de tapes salades, i a la polivalent, jocs gegants, jocs tradicionals i pintacares. A les 6, joc del mingo i berenar. I actuació a les 7 de la tarda d'Antenes Antenes, a càrrec de les Mirelles. I el grup de dones de la Granada organitza per dissabte tot un seguit d'activitats per commemorar el 25N. També a Olèrdola aquests dies es programen propostes vinculades al Dia Internacional per eliminar la violència contra les dones, i també hi ha propostes vinculades amb la Marató de TV3. I el diumenge, sortida per conèixer el nucli històric de Viladellops. També diumenge, a Sant Martí, a la Societat i a Vall de Saló, amb el grup Crystal Trio.
I ara toca el Baix Penedès, que ens acosta la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que avui, des de les 5 fins a les 9 de la nit a la Casa de Cultura, es podrà donar sang. El pròxim diumenge, a partir de les 8 del matí, sortiran de la plaça de la Societat Torregassa per fer una caminada entre pedres i esmorzar. L'acte és amb la col·laboració de la Societat Cultural Recreativa de la Torregassa i l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys. I el diumenge també, des de quarts de 10 del matí fins a les 3 de la tarda, tindrà lloc la segona fira de comerciants al carrer Nou de Sant Jaume dels Domenys. A quarts de 10 hi haurà esmorzar, a les 12 vermut musical, hi haurà activitats infantils, actuacions musicals i us ho ampliarem més abastament a l'agenda al detall de divendres. Continuem a Llorenç del Penedès, i és que dissabte, durant el matí, al carrer Pou del Comú, hi haurà taller de grafitis per a joves d'ESO i batxillerat a càrrec de la Gemma Fontanals, organitza la cooperativa. A les 12 del migdia, als Jardins d'Oriol Martorell, es commemorarà el 25N, Dia Internacional per l'Erradicació de les Violències envers les Dones. A les 12 hi haurà obra de microteatre, Fist Round, la vida és com un ring de boxa de la companyia Les Frites. I a les 12:40, col·loqui a càrrec de les protagonistes de l'obra. Seguidament hi haurà vermut popular amb la participació d'una DJ. Pel que fa a diumenge, a les 8 del matí, a la cooperativa, caminada de territori i natura passejada pels arquets i les masies de la Gimenella Est. A les 6 de la tarda, al centre Matinals Infantils, a càrrec del grup de joves. I a les 7 de la tarda, la cooperativa Sala del Ball, ball del diumenge, amb l'orquestra Stress Band. Marxem ara a la Bisbal del Penedès. Aquest divendres, a les 6 de la tarda, taller infantil, joguines òptiques amb sabó a vi, dins del cicle d'actes de Déu de la Biblioteca de la Bisbal del Penedès. El dissabte, amb motiu del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, a quarts de 12 sortiran del local de l'Associació de Dones fins al dipòsit del carrer Zamora del Priorat per veure l'obra de la pintura de l'artista Jordi Romeu. Seguidament hi haurà la lectura del manifest del Dia Internacional i actuació Les dones no saben escriure a càrrec de la Mònica Ferrer i la Laia Batlle. Per finalitzar hi haurà xocolatada i coca amb les dones de l'Associació de Dones La Roca Foradada. I el diumenge, a les 6 de la tarda, al Centre Municipal de Cultura, Auditori Sala Salva, i dins el cicle Cinema Gaudí, es projectarà la pel·lícula Els Encantats, una pel·lícula de l'Helena Trapé. Continuem ara a Albinyana, i és que aquest dijous de 4 a 7 de la tarda al parc prop de la pista de futbol de Bonaterra hi haurà la creació d'un mural per dir prou a la violència masclista. També hi haurà taller de defensa personal femenina. Serà aquest dijous de 7 a 9 al centre cívic de Bonaterra 2. I el diumenge hi haurà a quarts d'una a la Societat Recreativa de les Peses el grup de teatre de la Soci Mola que representarà Rebombori al teatre. I a quarts de 3 de la tarda dinar a la Societat Recreativa de les Peces. I el diumenge també hi haurà un taller de reconstrucció d'un marge de pedra seca. Marxem ara a Bonastre, i és que dissabte, com commemoració del 25N, a les 11 local cultural hi haurà taller Dia Mundial contra la Violència de Gènere. A quarts d'una, a la plaça Major, vermut i lectura del manifest. I a les 6 de la tarda, la Societat Teatre El Florido Pencil. El diumenge, a les 8 del matí a la Societat, hi haurà una activitat de pedra seca. Marxem ara al Vendrell. Aquest dissabte, al TAC, al Teatre Àngel Guimerà, a les 8 de la tarda i dins el cicle temporada, es podrà veure l'obra de teatre La Pell Fina. Marxem ara cap a Calafell. El dissabte, a les 12, al Port de Segur, acte central del 25N, Mouta contra la violència masclista. Hi haurà la lectura del manifest institucional i participaran l'Escola de Dansa Calafell, Calafell Glee Club, Mira que Rico, Cree Arts, Soul Dance, Vilarenc Aqua i Alma Rocieras. Hi haurà Punt Lila informatiu. I el diumenge se celebra la Diada de Santa Cecília, la 6a edició. I ara acabem, com sempre, a Cunit. I és que un any més, Cunit també diu no a les violències masclistes i per això han preparat tot un seguit d'actes. Durant tota aquesta setmana, a la Biblioteca Municipal Marta Mata hi haurà racó bibliogràfic, als centres de primària de Cunit i Telles. El divendres, a partir de quarts d'11 del matí, al Teatre Municipal de Cunit, l'espectacle teatral L'Udre. De 4 a 6 de la tarda, al Casal Municipal de la Gent Gran, taller d'autodefensa per a dones grans. I a quarts de 7 de la tarda, l'Espai Jove, cinema per a joves. Ja pel que fa al dissabte, a les 12, lectura del manifest institucional del 25N a la plaça de la Vila i al vespre s'il·luminarà la façana de l'Ajuntament de color violeta.
I acabem explicant com serà aquesta setmana a la capital de l'Alt Penedès, des de Ràdio Vilafranca, amb el Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs mira, nosaltres comencem, com acabàvem ara fa uns instants, que escoltàvem parlant actes al voltant del 25N, aquest Dia Internacional de l'Erradicació de la Violència envers les Dones. A Vilafranca del Penedès hi ha 10 activitats que es van desenvolupant ja des de la setmana passada i, evidentment, també especialment durant tota aquesta setmana. Enguany, amb el lema Canvia la Història, i entre les diferents activitats que queden encara per celebrar o per realitzar-se, hi ha, per exemple, teatre Genitalmente Hablando, a càrrec de la companyia Les Melodramàtiques, una activitat adreçada a persones adultes, que tindrà lloc demà passat, concretament, millor dit, demà, dia 21, dimarts, a Cal Bolet, a les 7 de la tarda. I demà passat també hi haurà una roda de lectures, amb lectura de textos de creació pròpia i d'altres autors, i es presentarà també el llibre Roda de Lectures, en aquest cas a l'Escorxador, el dia 22, el dimecres, a les 7 de la tarda, també en el marc d'aquestes activitats. Quedarem ja per dijous amb Tres Voltes Rebel, taller de collage, a càrrec d'Ame Soler Escrivà, que tindrà lloc també a l'Escorxador a les 7 de la tarda, i l'acte central, podríem dir, serà el mateix dia 25 de novembre, el dissabte, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila, aquí a Vilafranca del Penedès, amb l'acte institucional de commemoració del 25N, Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència envers les Dones, amb la lectura del manifest i també que anirà a càrrec del grup de dones del taller de teatre de l'Escola de Vida del CIAT, i la cantata Cançó sense por, amb les corals vilafranquines de Veus Blanques i dones de l'Escola de Vida. I queden encara algunes activitats més per la setmana vinent, però ja seran per acabar tancant aquest calendari d'actes al motiu del 25N. A banda d'això, també hem d'explicar-vos, per exemple, que aquest dimecres a les 11 del matí, Dia Internacional de la Música, tindrà lloc la presentació de la desena edició del Festival Solidari Músic Veu de la Fundació PINAE, un acte en el que ens citen els mitjans de comunicació, el Fòrum Verge Balaguer, i en el que ens explicaran doncs el cartell d'aquesta edició, l'entitat beneficiària, i s'obrirà també al públic ja la venda d'entrades per gaudir dels diferents espectacles i activitats previstos, i en aquest cas cal destacar que aquest acte, concretament d'aquest dimecres, ens acompanyarà aquí a Vilafranca l'actriu i cantant Nina, que aquest any dona suport a l'edició del Festival Músic Veu aquí al Penedès. A banda d'aquesta qüestió, també hem d'explicar-vos que el psicòleg vilafranquí Xavier Montaner publica el seu segon llibre i el presentarà aquesta setmana. El neuropsicòleg vilafranquí ha publicat el segon llibre titulat Siente bien, vive mejor, una obra que desplega un ampli ventall de tècniques avalades per la psicologia científica i que ens ofereix una nova forma de relacionar-nos amb les emocions difícils com l'ansietat o la tristesa. La presentació es farà aquest dijous que ve, dia 23 de novembre, a les 7 de la tarda, al Fòrum Verge Balaguer de Vilafranca. I també s'organitza aquí, a la capital de l'Alt Penedès, un acte d'homenatge a Jaume Sayrac, vicari antifranquista revolucionari. Aquest divendres, dia 24, es farà l'acte de record i homenatge a Jaume Patrici Sayrac, que va ser un vicari revolucionari a la parròquia de Santa Maria, a Vilafranca, dels anys 1958 al 1961. Va impulsar una transformació de l'acció catòlica i de la JOC, traient la joventut dels locals parroquials i impulsant-ne amb un compromís cívic. Un acte d'homenatge, en record, que es farà al Sala Mossèn Vinyeta de la parròquia de Vilafranca a les 7 de la tarda d'aquest proper divendres 24 de novembre. I el cap de setmana, a Cal Noi Noi, la seu dels Xicots de Vilafranca, acollirà la cinquena jornada d'equitat del món casteller, que se centra en aquesta ocasió en la maternitat, l'empoderament i l'assertivitat. La coordinadora de colles castelleres obre ja de fa uns dies aquestes inscripcions per participar a la jornada del dissabte, coincidint amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència en contra de les Dones i amb els xicots com a anfitrions. Durant tot el matí hi haurà diferents tallers i taules rodones per parlar d'aquesta temàtica aquí a Vilafranca del Penedès.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45. Us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Falten pisos de lloguer a l'Alt Penedès. L'alta demanda i la poca oferta, sumada a la nova llei d'habitatge, provoca que cada cop hi hagi menys pisos de lloguer. El passat mes de juny va entrar en vigor la nova llei d'habitatge amb la finalitat de millorar l'accessibilitat a la vivenda, entre altres aspectes. Tot i això, ha generat un efecte contrari, segons les immobiliàries, ja que els professionals del sector han percebut menys pisos a lloguer precisament a causa de la nova llei, sumada a la guerra de preus per part de les immobiliàries per atraure operacions de lloguer. La nova llei d'habitatge està influint, doncs, de manera directa en el funcionament del sector residencial. Una de les mesures aprovades és cobrar al propietari, en comptes de l'inquilí, els honoraris dels professionals immobiliaris pel servei d'intermediació prestats en operacions de lloguer. Davant les diverses mesures de la nova llei d'habitatge, s'han generat dos efectes als propietaris en pisos de lloguer. En primer lloc, els propietaris, en assumir el pagament d'honoraris, han buscat l'agència que cobri menys, generant una guerra de preus entre les agències immobiliàries. Per altra banda, molts propietaris han decidit posar el seu pis en venda, fent que hi hagi menys pisos de lloguer disponibles. La Mancomunitat Penedès-Garraf aprova les ordenances fiscals per al 2024. L'Assemblea ha aprovat inicialment per unanimitat les 5 ordenances fiscals que regulen les taxes i preus públics de la Mancomunitat Penedès-Garraf, tot i que només s'han fet modificacions en dues d'elles. D'una banda, s'han actualitzat les tarifes i s'ha inclòs nous epígrafs en l'ordenança del Servei de Sanejament i de l'altra en l'ordenança corresponent al Servei de Residus. S'ha actualitzat una taxa i s'ha fet un aclariment en dos epígrafs per facilitar la seva aplicació. També s'ha actualitzat l'ordenança del servei de laboratori, convertint en preu públic la taxa fins llavors vigent per tal d'adequar-se al concepte de servei públic de recepció voluntària. Les ordenances, que permetran confeccionar el pressupost de la Mancomunitat pel 2024, es van aprovar el passat dimecres 8 de novembre. La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca l'inventari municipal de camins. L'objectiu d'aquest inventari ha estat realitzar una consulta massiva de fonts documentals històriques, fonamentalment georreferenciades i accessibles telemàticament, per la comprovació de l'existència històrica de camins existents actualment o abandonats, a més d'analitzar quina ha estat la funcionalitat històrica dels camins i també realitzar el treball de camp per la caracterització morfològica de cada camí. Això ha permès trobar que, dels 181 camins estudiats, 151 presenten indicis ferms de titularitat pública, 28 presenten indicis febles de titularitat pública i 2 no presenten indicis de titularitat pública. Segons la llei, cal que s'inventariï la totalitat dels camins de titularitat pública d'un municipi, sigui quina sigui la seva tipologia o el seu estat, perquè el criteri únic d'inclusió a l'inventari és que es determini que la seva naturalesa jurídica és de propietat pública. Des de Lisboa fins a Singapur en bicicleta és el nou repte del domanyenc Adrià Palau. Travessar Europa i Àsia en bici és el nou repte que el domanyenc Adrià Palau s'ha proposat incloure en la seva llarga llista de fites esportives extremes. L'aventura començarà aquest dijous al Cap de la Roca, a l'oest de Lisboa, i l'objectiu és pedalar uns 20.000 quilòmetres fins a arribar a l'est de Singapur. Palau posarà rumb al continent asiàtic només 2 mesos després d'haver completat un dels trekkings més difícils del món, el Pacific Crest Trail, més de 4.200 quilòmetres a peu des de Mèxic fins al Canadà. El domanyenc va travessar els estats de Califòrnia, Oregon i Washington en 166 dies. A diferència de l'últim repte, aquest cop l'Adrià no es fixa un calendari ni una ruta concreta. Anirà acompanyat de la seva bicicleta, un parell de bosses amb roba d'hivern i una tenda de campanya. Tot i que és el repte més ambiciós que ha fet fins ara, el domanyenc assegura no necessitar res més.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 2:15.
Els esports.
Moment per repassar el més destacat del cap de setmana esportiu en clau Penedès. Això vol dir resultats, marcadors, declaracions i fer un cop d'ull als propers partits. Tornem a la capital del Cava per encetar secció amb l'Eli Jiménez.
Doncs sí, arrenquem aquests esports d'avui dilluns i ho fem repassant la vuitena jornada de la Parlem Hockey Lliga, que ens ha deixat un empat del Noia a casa amb el Mataró. Un Noia amb poc encert que va tornar a deixar escapar dos punts, a l'igual que ja li va passar amb el Girona i amb el Voltregà. I és que, malgrat domina el partit, l'encert no va aparèixer. Als 4 minuts, Martí Gavarró, des del punt de falta directa, feia pujar l'1-0 a un marcador que ja no es mouria fins a la segona meitat amb un gol de Lluc Vilà, signant així un insuficient 1-1 en un partit que va acabar amb polèmica per un gol anul·lat al capità Aleix Esteller i també per un gol fantasma d'Humberto Méndez a un minut pel final, que hauria significat els 3 punts pel Noia. Sigui com sigui, decepció dels de la capital del Cava, que perden una posició a la taula en favor del Liceo. El proper partit del Noia, dissabte a 8:15 del vespre, amb l'Igualada a l'Ateneu. Nova oportunitat, doncs, per mostrar l'efectivitat que està mancant a les últimes jornades. A hores d'ara, hi ha 2 partits d'aquesta 8a jornada encara per disputar. La classificació la lidera el Barça, invicta, amb 22 punts. Segon és el Sant Just, revelació d'aquest inici de curs, amb 18. El Liceu i el Noia, amb 15 punts, són tercer i quart a la taula, mentre que el Calafell és cinquè amb 12 punts. El segueixen Reus i Voltregà amb 11. 8è és el Lleida amb 9 punts i 9è el Mataró amb 8. Amb 7, el Coi, Caldes i Girona. I tanquen la taula l'Igualada amb 6 punts i el Ribes amb 4. Aquesta 8a jornada, com dèiem, es clourà dimecres a les 9 del vespre amb l'Iguala del Coi i el Calafell-Voltregà. 2 partits endarrerits per la disputa aquest passat cap de setmana de l'última fase de classificació de la Europe Cup, que ha classificat el Coi i Voltregà per a la següent ronda, on també hi seran Noia i Igualada. Demà, a partir de les 8 del vespre, se celebrarà el sorteig per a la propera fase de la Europe Cup. Dit això, anem ara amb l'Hockey Lliga Plata, que ens ha regalat 2 victòries penedesenques. I és que Vendrell i Vilafranca s'han desfet d'Olot i Sant Cugat. Comencem amb el 0-3 del Vendrell a Olot, un resultat que ens amplia la Lourdes Menoño des de Domenys Ràdio. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs, efectivament, el Vendrell, que guanya per un 0-3 contra l'Olot Sensible, en aquest cas 3 gols de diferents membres de l'equip. El primer va ser del Marc Anyelles Galeano a la segona part, al minut 20-21. El segon de Manuel Nechi al minut 8-39 de la segona part. I Lluís Ferrer Santacana posava la cirereta final al minut 0-0-42, a pocs segons d'acabar el partit. El pròxim partit serà dissabte vinent, a les 7 de la tarda, quan el Vendrell rebrà a casa el Cerdanyola. I amb aquest resultat el Vendrell queda 6è a la taula classificatòria amb 7 punts. El Jordi Esteve, entrenador del Vendrell, ens feia aquestes valoracions.
Sortim molt contents del partit que fem a Olot, de com el plantegem, de que tot el partit estem a dins el partit. Crec que va ser un dels millors partits a nivell defensiu, vam estar molt serios, ens vam sentir còmodes, crec, amb la defensa que vam plantejar. I tot i la sort de la primera part, que vam tenir 2 faltes directes en contra i un penal, el porter del Toda ens va aguantar aquells moments, no? Les 2 inferioritats les van defensar molt bé. Bueno, crec que l'actitud era aquesta. Vam estar tota la setmana preparant bé el partit. L'actitud dels jugadors va ser de 10 per part de tots i això es va notar. Vam dominar gran part del partit i, tot i que els gols van arribar cap al final del partit, crec que l'Olot també va fer un molt bon partit, no? Plantejant amb el seu estil de joc. Nosaltres el coneixíem per haver-lo estudiat, haver-lo vist en vídeos, i crec que, el que et deia, que tots els jugadors van estar a 10. No ens vam poder fer 3 gols, però crec que n'haguéssim pogut fer algun més, sobretot la primera part, que vam tenir una ocasió molt bona. L'important és que sortim molt reforçats, i amb moltes ganes d'encarar ja aquesta setmana contra el Cerdanyola, que crec que serà un partidàs. Cerdanyola que no perdo cap partit, que va primer, que té uns grandíssims jugadors, que ha fitxat superbé, i crec que si tenim el pavelló amb ambient, els jugadors arribem amb... físicament arribem bé i preparem bé la setmana. Crec que dissabte podem disfrutar d'un gran partit al Quim Tomàs i, bueno, aquest és l'objectiu d'aquesta setmana, no? Planificar bé el partit, ser conscients de que el Cerdanyola serà un rival molt dur i, bueno, sortir amb tota l'ambició que crec que quan juguem bé i ens ho creiem i estem serios al partit, crec que som un bon equip.
Paraules de Jordi Esteve, entrenador del Vendrell. Moltíssimes gràcies, Lourdes, per apropar-nos a aquesta victòria del Vendrell. En aquest cas, 0 gols a 3. I 3 gols també són els que va marcar el Vilafranca, en aquest cas, a casa. Eric Guijarro, Ràdio Vilafranca. Molt bon dia.
Doncs així és, victòria del Patí Vilafranca per 3-2 davant el Sant Cugat, un partit que a priori, veient com arribaven els dos equips a la classificació, es podia presentar desigual, però no va ser així. Ja en declaracions prèvies al partit, el Toni Aranda ens comentava que el Sant Cugat presentaria resistència, que seria un equip guerrer, i així va ser. Un partit que es va decidir també amb una gran actuació de Xus Fernández sota pals, en moments determinants i en moments claus amb la bola aturada, que també va decidir a favor del Vilafranca aquesta victòria, perquè Arnau Ribas va donar els 3 punts als alpenadesencs a pocs minuts pel final, i amb aquesta acció doncs va donar els 3 punts als de Toni Aranda, el tècnic. L'escoltem.
Bé, ho dius, no, rival fàcil no n'hi ha cap, ja sabíem, un equip totalment renovat d'aquests de Sant Cugat, però molt joves, molt guerreros, en defensa estaven superforts, superintensos, i ens ha costat molt. Ha sigut un partit que al final s'ha decidit per una bola parada, però hi ha hagut moments que el tenien ells també.
Al final, Xus Fernández aturant quan ha d'aturar, i la bola directa, la falta directa de l'Arnau, que l'ha enxufat la mar de bé.
Avui ha sigut clau. Altres dies la trobem a faltar i avui ha sigut la que hem tingut, l'hem fotut, i ells no al final no els hem picat la de buena, que s'estan queixant molt. Bueno, perquè al final el partit ha sigut bastant, no sé com dir-ho, brusco, perquè hi ha hagut, no, molt de roce, molts blocs, moltes jugades, faltes que potser no han pitat els àrbits. Han deixat jugar i, bueno, s'ha arribat aquest 9-10, nosaltres ens ha tocat la falta i amb ells no.
Però a mi és un Vilafranca que almenys no el veiem còmode en atac. Això que ho atribuiríem? De mèrit del Vilafranca o mèrit del Sant Cugat?
Jo crec que és mèrit del Sant Cugat. Han apretat... No, clar, ja haig de dir a favor meu. Aquests nois han apretat molt. Nosaltres hem començat una pressió molt, molt alta. Això ens ha implicat el primer gol, perquè era tan alta que al final una boda s'ha passat i s'ha quedat tot sol contra el porter. I, però sí, ja he dit, és que aquests... ens han apretat molt també ells.
I dèiem, important, a Vilafranca a casa és, no pots perdre cap punt, era per tant important, i més quan ara tens dos desplaçaments.
Sense, no sé si és Tordera Vic o Vic Tordera, dos rivals que estan a la zona alta, i bueno, allà es veurà a quina zona estarem. En principi estem ara a la zona alta, però ens toca jugar amb els equips que estan implicats a la zona alta.
Vinga, Toni, sort.
Gràcies.
Ha ressonat molt el nom de Xus Fernández, porter del Vilafranca, un dels homes destacats del partit. També l'escoltem.
Bueno, sí, ja sabíem que venia un partit molt complicat, un equip molt jove, molt nou, però sabíem que ens costaria. I, bueno, al final, doncs mira, ells al final han tingut dos o tres, que per sort les hem pogut treure, però també amb un gran treball defensiu de l'equip.
Xus, no sé si la pressió de dir, és que el Vilafranca amb els noms que hi ha de pujar de carrer. No sé si això és una pressió que els jugadors ho poden notar a la llarga.
Bueno, tu saps que jo des del primer dia t'he dit que això de pujar de carrer, i mai més ben dit, hem tingut les dues últimes setmanes dos partits complicadíssims. La setmana passada vam treure un punt i gràcies, i avui ens ha costat molt. Es poden pressuposar moltes coses, però al final els equips juguen i estan en aquesta categoria per alguna cosa. Sí que nosaltres els objectius que ens hem marcat potser són molt alts, però tenim clar que hem de treballar cada setmana, perquè cada partit és molt complicat. La setmana que ve ens ve un partit molt complicat, la següent també. Vull dir, és molt difícil aquesta categoria.
Xus, avui el Pau Gilabert ha intentat marcar-te la falta directa, no ho ha aconseguit, després ha fet el seu golet, sempre quan ve aquí Vilafranca ens marca algun golet. És un gran jugador, però deixa'm comentar-te la setmana passada. No puc deixar de... Et tinc aquí, no? El Lluís Ferrer, que sou uns grans amics, ell ho va dir a la ràdio, ens ho va dir en directe, un porter, quan li guanyen la partida d'aquesta manera que et va guanyar ell la setmana passada, amb un penal i dues faltes directes, m'imagino que deus marxar a casa amb un emprenyament total, no?
Home, content no estava, està clar, però i no només el dissabte, tota la setmana, avui sí que m'he tret una mica l'espina. Tampoc penso que em guanyi la partida, perquè en joc sí que és veritat que potser li vaig guanyar jo, però és molt cridaner, al final va fer tres pilotes parades. Es va fer molt bé, jo potser amb la segona no estic del tot bé, vaig prendre una mala decisió, però bueno, ell també l'havia de fer. I després a la tercera ja vaig a la desesperada, però bueno, són coses que poden passar. Feia un munt de dies que no em feien una pilota parada i això el davanter també juga.
Vinga, just, aturar boles.
Moltes gràcies.
Doncs Toni Aranda i Xus Fernández, entrenador i porter d'aquest Patí Vilafranca, que allarga aquesta bona ratxa. De moment l'equip doncs, no ha perdut cap partit aquesta temporada i es manté en la segona posició a la classificació. Repassem molt ràpidament. Marcadors d'aquest grup nord de l'Hockey Lliga Plata. Olot 0, Vendrell 3, Vic 8, Tordera 3, Ordes 5, Dominicos 2, Manlleu 5, Lubián 0, Cerdanyola 5, Sant Feliu 2 i Vilafranca 3, Sant Cugat 2. A la classificació tenim el Cerdanyola primer amb 15 punts, 5 victòries en 5 partits, a 2 punts amb 13 el Vilafranca, segon, amb 11 el Vic, que és tercer, 10 punts pel Manlleu, 9 pel Tordera, proper rival del Vilafranca, 7 pel Vendrell, 6 pel Sant Feliu i l'Olot, 4 pel Sant Cugat, 3 pel conjunt de l'Ordes i també pel Dominicos, i segueix amb l'última posició a l'equip del Lubians amb 0 punts. A la propera jornada, el Vilafranca, com dèiem, jugarà a la pista del Tordera, serà aquest diumenge a 1:15, i per la seva banda el Vendrell jugarà dissabte a les 7 de la tarda davant l'actual líder de la categoria, el Cerdanyola.
Estarem molt pendents d'aquests dos enfrontaments penedesencs i, Eric, si et sembla, continuem repassant marcadors ara en futbol.
Doncs anem amb el futbol i comencem, com fem sempre, amb el grup 5 de tercera divisió. En aquest cas, empat a 0 del Futbol Club Vilafranca davant el Sant Cristòbal. Novament, porteria 0, bona notícia. També es suma un nou punt, però sí que és veritat que, de moment, en aquestes dues últimes jornades, l'equip no ha estat capaç de guanyar. De fet, des de la victòria contra la Pobla, l'equip no ha estat capaç de fer-ho. Però això sí, les bones notícies i la nota positiva que s'ha de destacar és que, amb aquest resultat, l'equip aconsegueix sortir de les posicions de descens i es troba amb un punt d'avantatge respecte al Mollerussa, que és l'equip que ara mateix marca les posicions de descens. I, a més, es troba només un punt per sobre del Badalona, que és el proper rival, i, per tant, es presenta com un partit crucial. Escoltem a Santi Triguero, entrenador del Vilafranca.
Pues lectura positiva. Positiva perquè al final hem sumat, sí? Positiva perquè la porteria, un cop més, sembla que és la cinquena vegada de la temporada, porteria 0, i això és molt important a la tercera divisió. I positiva perquè el pla de partit que estava marcat sabien que seria un partit així, i els nanos ho han portat a terme fins a l'últim minut. Inclús també havíem entrenat i treballat que els partits no duren només del 0 al 90, sinó duren fins al 95. I sabíem que aquesta gent és molt potent i no perdonen ni mitja que els hi deixes. I hem estat molt, molt, molt bé. Vale? I estimar que les dues o tres que hem tingut no les hem fotut. Però bueno, al final li hem de donar el tom amb el tema. Sabem que són nanos molt joves, que han debutat 8 o 9 a tercera divisió. Vale? El nostre objectiu és salvar-nos. Insisteixo que l'any passat esportivament estàvem a la Lliga Elite i aquestes coses s'han de valorar moltíssim. O sigui, l'objectiu de Vilafranca a la categoria i sumar els punts de tercera divisió és or. I avui el Vilafranca ha fet un treball, s'ha ficat en mono de treball i cadascú ha fet el que tocava. Els que han sortit titulars, els que han sortit uns quants minuts i els que no han sortit.
Sobretot la part defensiva, amb Toni Cunill, amb Carlos, també amb Rubio, vaja, amb Pere Aro, vull dir, la part defensiva que és important, que la que realment té el Vilafranca, de moment ho estan complint molt bé.
Sí, molt bé, estan complint molt, evidentment que la part defensiva, l'eix principal és les defenses, però tot l'equip ha fet un treball defensiu espectacular, també els dos extrems ajudant, els dos interiors ajudant, el punt a fer la seva feina que se li havia encomanat, vale? Al final, pues, ostres, tot això es treballa, tot això es diu, perquè hem de ser realistes que tenim un dèficit de cara al gol, vale? I llavors el que està clar és que si nosaltres ens costa molt marcar, com a mínim que no ens marquin, no? El fet que no ens marquin ens garantitza un punt, com avui ha estat, vale? I si a sobre tenim la picardia o la sort amb els propers partits, que això al final es trencarà, que en marcarem algun, pues segurament guanyarem més d'un i més de dos partits. Però ja et dic, content, molt content amb el global del partit.
Doncs Santi Triguero, content amb aquest empat a 0 del Vilafranca davant el Sant Cristóbal. Sí que és veritat, un rival complicat, rival directe, però les victòries que no arriben. Repassem els marcadors de la jornada. Tona 1, Hospitalet 2, Girona B 3, Castelldefels 0, l'Escala 3, Badalona 2, Repitenca 1, Olot 2, 0, Vilafranca 0, Sant Cristóbal 0, Montañesa 1, Grama 0, Peralada 2, Pobla de Mafumet 0, Vilassar 1, Prat 1 i Reus 1, Mollerussa 0. A la classificació, l'Olot és líder amb 24 punts, 23 per l'Hospitalet, 21 pel Reus, 20 pel Tona i 19 per la Montañesa, que tanca la zona de play-off. Per darrere, Peralada amb 18, 16 per Vilassar i Pobla de Mafumet i Prat, 14 per Sant Cristóbal i Grama, 13 punts pel Girona B i 11 per l'Escala i Vilafranca. Tots dos un punt per descens, per sobre del descens i també per sobre del Badalona. Però a les posicions de descens trobem el Mollerussa amb 10, també el Castelldefels i la Rapitenca, últim classificat, amb 7 punts. El proper diumenge, a 6:15, el Vilafranca visita el Badalona. I anem ja amb la resta de marcadors de la jornada del futbol. Comencem pel grup 3 de Primera Catalana, Atlètic Sant Just 3, Atlètic Vilafranca 0. Els vilafranquins es queden 200 amb 12 punts. El grup 3 de Primera Catalana, com dèiem, aquest Atlètic que rebrà la visita del Catllà aquest dissabte a 6:15. El grup 3 de Segona Catalana, Moja 1, Unificació en Bellvitge 1. Els mogencs són 200 amb 13 punts i en la propera jornada visitaran el camp del Vilanova del Camí dissabte a 6:00 davant l'equip que la temporada passada va ser el campió de tercera catalana en el seu grup 12. Al grup 13 de tercera catalana, els següents resultats. Capellades 4, Canyelles 1, Les Cabanyes 1, Riu de Bitlles 0, La Granada 0, Espirall 0, Sitges B 3, Olivella 1, Can Cartró 1, Fàtima 3, Piera 1, Ribes 0, Molanta 3, La Múnia 0 i Penya Jove 1, Torrellenc 6. El grup 13 de tercera catalana, que de moment lidera el Ribes. I el grup 25 de quarta, Sant Cugat 5, Atlètic Vilanova 4, Riu de Bitlles 3, Ribes B 3, Olivella B 1, Sant Pau 2, Quintinenc 1, Sant Sadurní 9, Gelida 4, Martinenca 2, Base Vilanova 2, Puigdalba 1, un partit que va quedar suspès per una picabaralla lamentable al final del partit, amb aficionats també saltant al terreny de joc a barallar-se. Hortonenc 4, Canyelles 2 i Monjos 2, Avinyonet 2. I acabem el repàs al futbol amb les primeres divisions femenines i la segona. L'Hospitalet 2, la Granada 1, les granadenques són 11es amb 13 punts i a la segona divisió femenina els Sobirats descansava, l'Avinyonet perdia per 0-9 contra l'Icomar i l'Atlètic Vilafranca perdia per 2-1 al camp del Base Vilanova. I molt ràpidament, abans de dedicar una estoneta també a parlar de la mitja de l'Espirall, marcadors de les principals categories de bàsquet. El grup 4 de Primera Catalana, Monjos 81, Morell 66. L'equip dels Monjos, 8è, amb 4 victòries en 8 partits. El grup 1 de Primera Femenina, el Xamba guanyava per 57-44 al Morell. Les xambistes són 9es, amb 3 victòries en 8 partits. El grup 5 de Segona Masculina, Gelida 79, Sant Jordi Rosa 67, i Castellbisbal B, 49, Casal 87. El Casal és líder amb 6 victòries en 8 partits i el Gelida tercer amb 5 triomfs en 8 jornades. I dediquem els últims minuts dels esports d'avui a parlar de la mitja de l'Espirall, escoltant els guanyadors en categoria masculina i femenina. Una mitja de l'Espirall que va ser tot un èxit, amb aproximadament 2.300 participants en totes les modalitats i en la cursa gran superant els 1.100 corredors. A la cursa gran, dèiem, guanyador Roger Roca, igualadí, que repetia per segon any consecutiu com a guanyador amb un temps d'una hora i 11 minuts.
Ha sigut un dia fantàstic, de temperatura, de tot. La mitja de Vilafranca és probablement, jo n'he fet moltíssimes, és una de les millors organitzades que conec. Té detalls per tothom, pel corredor, el tracta superbé. I la veritat és que és un plaer. Jo vi que mitja horeta d'aquí i només el detall és que no, només em poso un dorsal a l'any, ja no competeixo, i és l'única carrera que faig a l'any, o sigui que amb ganes de... aquest any amb moltes ganes d'arribar i tornar l'any que ve, si puc.
Una mica, com ha anat la cursa d'aquest any? En comparació a l'any passat, diferències?
Sí, sí, ha sigut aquest any ha sigut molt diferent, perquè amb el segon classificat hem anat tota l'estona junts, ara s'escapava ell, ara m'escapava jo, ha sigut una cursa molt divertida, molt, molt competida, i ens ho hem passat, la veritat és que tots dos molt bé, i ha sigut dura, dura al final, perquè el rival era un noi que corria molt, un noi al que li trec 15 anys, vull dir que tenia força de joventut i m'ha fet patir, però ha sigut molt divertit i molt, molt gratificant.
Anirem a per la tercera seguida o què?
Sí, bueno, de moment em porto dues, més dos que ja havia fet fa molts anys, fa 20 anys vaig guanyar la primera, i sí, i tant, jo aquí, mentre les cames aguantin, jo torno tots els anys que pugui.
I anem ara amb la guanyadora femenina, Gisela Carrión, la ribetana, que també era guanyadora de la 10K l'any 2022.
Bueno, la setmana passada ja vaig competir i avui la veritat és que arribava una mica cansada de cames, ho he notat. A més, és una cursa que és exigent perquè no és plana i bueno, m'he notat una mica cansada, però ho he pogut solucionar bé.
Ets un nom ja habitual, de la 10K, de la mitja. Ara mateix no ho tinc ben bé al cap, però en aquesta mitja no, jo crec que repeteixes, no?
És la segona vegada que estic aquí. Crec que va ser el 2018 que ja vaig córrer i, bueno, per altres ocasions, entre el Covid i lesions que he tingut, doncs no he pogut participar i aquest any que estava bé, doncs he decidit vindre.
Doncs, novament, una matina atlètica espectacular, amb un bon temps, sobretot, gairebé primaveral, jo diria, amb una calor forta, però que no va deslluir ni molt menys l'espectacle que es va veure al llarg del recorregut d'aquesta 44a edició de la mitja de l'Espirall.
Moltes gràcies, Eric, que vagi bé.
Molt bona setmana a tothom.
Quatre anuncis i de seguida connectem amb el butlletí horari de les 10 del matí.